minuts, moment d'obrir les receptes per al benestar. Saludem, doncs, a la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Bé, després del Halloween, la castanyada, els panellets, tots sants, tornem a la normalitat a la ràdio.
Meteorològicament parlant, no.
No, però... bueno, jo avui diria que és una mica normal ja el que passa avui,
sí?
No? Perquè estem a la tardor i no es notava. Comença a notar avui una mica que ja estem a la tardor.
Com no estem acostumats.
No estem acostumats, no,
sí,
no.
Sí.
Des d'aquest temps ens té una mica bojos. Bé, aquest any estem dedicant el programa a conèixer diferents autors de l'àmbit de la psicologia i avui parlem d'un molt conegut, amb el que obrim quatre capítols especials a la ràdio. Tu mateixa, Rosa.
El Jorge Bucay, Prevaria.
Tothom, a tothom li sona el Jorge Bucay i els seus famosos contes,
Aquí
a més.
Està. El Jorge Bucay és un metge, psicodramaturg, terapeuta gestàltic i escriptor argentí, que ell se defineix com a ajudador professional, Ha fet de tot, ha fet estar de pallasso, explica, i contador de contes, no? Contador de contes. Com totes les persones que destaquen, té els seus admiradors i els seus detractors.
Mm-hmm.
Jo, per mi, estic a la part dels admiradors, en el sentit de que és una persona que probablement el que l'acusen és de que tampoc és que hagi portat res, perquè la majoria dels contes que conta són recopilats d'altres cultures i d'altres èpoques, no? Però precisament jo trobo que ha fet això, ha sapigut a través del conte, a través de les metàfores, a través de les analogies, arribar, no?, comunicar,
mm-hmm.
fer jocs de paraules que ens permeta entendre les coses, i per mi és important saber arribar i saber comunicar, no?
I tant.
Per molt que sàpigui una persona, si no arriba i no comunica, no porta gaire cosa, no? Per tant, per mi el fet de que una persona arribi o faci arribar a les persones un saber, penso que és d'admirar, no? Encara que insisteixo ja en aquesta vida, quan més un destaca, més té de tot.
Sí, té una mica de tot, al seu voltant.
Sí. Llavors, el que parlarem, ell té molts llibres de contes, el Déjame que te cuente, el primer,
mm-hmm.
molts altres, però jo el vaig conèixer ja fa molts anys en quatre llibres, tots, si algú li interessa, que estan a l'editorial Grijalbo, també n'hi ha una col·lecció de bolsillo, d'estos més mm-hmm. econòmics, quatre llibres que són quatre camins que diu que les persones hem de recórrer, i jo afegeixo cadascú al nostre ritme i a les nostres possibilitats, mm-hmm. En aquesta vida, que són els quatre capítols que en parlarem. Els quatre camins que les persones hem de recórrer són el de l'autodependència, que parlarem avui, que és l'acceptació de la responsabilitat de la nostra vida, el camí de l'encontre, que és el descobriment de l'altre, de l'amor i del sexe, una vegada ja sóc autodependent, descobreixo, no estic sola, estic amb els altres. El tercer, que per mi és un llibre de capçalera, que és el camino de les làgrimes, que és l'acceptació de les pèrdues i els dols que ens anem trobant al llarg de la nostra vida i que si no acceptem no estarem bé les persones, i és el més dur, però important. I el quart, que és el camí de la felicitat, que és el camí de la plenitud i la recerca de sentit de la nostra vida. N'hi ha un altre, però este el va treure després, que és el camí de l'espiritualitat. Aquest ja no el tocarem. Tocarem estos quatre camins. I avui comencem amb el camí de l'autodependència, no? Comença l'autor, el Jorge, explicant una alegoria, l'alegoria del carruatge, que diu que imaginem-nos que ens han regalat un preciós carruatge, pujo, i és ideal, adaptat i dissenyat per a mi. Miro per la finestra i gaudeixo del paisatge. Estic encantada i em quedo gaudint de la situació. Però al cap d'una estona me n'adono que sempre estic veient el mateix. El paisatge sempre és el mateix, perquè el carruatge no es mou i em començo a avorrir. Em pregunto quant de temps puc estar veient les mateixes coses, clar, sempre és el mateix paisatge, quant de temps puc estar veient les mateixes coses i em començo a convèncer que el regal aquest que m'han fet no és tan bo, perquè hi falta alguna cosa.
Mm-hmm.
Que falten els cavalls. El carruatge li falten els cavalls. Llavors m'embonto i li fico els cavalls i pujo el carruatge. El paisatge és meravellós, extraordinari, però al poc temps començo a sentir que el carruatge es comença a fer malbé per les vibracions, ja que els cavalls em condueixen per camins perillosos. Me n'adono que no tinc control de la situació, de res, que els cavalls m'arrosseguen on ells volen. Començo a espantar-me i a pensar que el regal tampoc és tan meravellós. Falta alguna altra cosa. Què hi falta? El cotxer, que assumeix perfectament les funcions. Pujo el carruatge, m'acomodo i em porta allà on jo vull, a la velocitat adequada. Ara sí que gaudeixo del regal. El carruatge és el nostre cos, únic i dissenyat per cadascú de nosaltres. Els cavalls són els nostres desitjos, necessitats, pulsions, afectes, que és el que ens mou. I el cotxe representa la raó, la capacitat de pensar racionalment, l'intel·lecte, que refrena els nostres impulsos i desitjos perillosos i arriscats i posa ordre i harmonia a la nostra vida. I cal tenir cura dels tres, perquè el carruatge ens ha de durar tot el trajecte. I els cavalls, perquè són els que tiren del carruatge. Què faríem sense tenir desitjos, pulsions, emocions, motivacions? Els cavalls tiren del carruatge. I també és important que hi hagi el xofer que vagi
guiant
cap allà. És adequat anar
i cap a on
o cap a on no, no? Cal tenir cura de les tres coses. Esta és una mica la idea del llibre aquest del Camino de l'autodependència, és a dir, que nosaltres tinguem les regnes, no sé com s'hi diu, les regnes, de la nostra vida, no? Després d'un joc de paraules, perquè això sí que ho sap fer bé, juguen les paraules, el Jorge diu que tot tipus, i això ho hem parlat moltes vegades aquí al programa, tot tipus de dependència és dolenta, no? I ho parlàvem també de la dependència afectiva, però tot tipus, no? La codependència, que és, per exemple, la dependència de... com les drogues, no? Dependem, sí. És dolenta. La interdependència, perquè és la dependència de dos, jo depenc de tu i tu depenc de mi. Tot tipus de dependència és dolenta. I la independència personal, no altre tipus d'independència...
No, això no el tractem
no aquí. La independència no existeix perquè no podem ser independents del tot les persones. Per ser independents hauríem de ser autosuficients i no ho som, necessitem els altres. Per tant, la independència és una utopia d'anar-hi, però no arribarem perquè no som autosuficients. Per tant, s'inventa una paraula nova que és l'autodependència. Que és
autodependència.
Jo porto les regnes, auto, domino, controlo la meva vida, la meva independència. I aquest camí comença amb l'educació, això també ho hem parlat moltes vegades, no? El nadó dependent s'ha de convertir en un adult autoindependent. Nosaltres diem independent, ell diu autoindependent. Entenem que si diem independent és independent, però no independent des de que no necessito els altres. Jo independent i després trio en qui vull estar i en qui no vull estar, no? L'autor diu que pas de la... El Jorge diu que el pas de la dependència del nadó, que els humans som completament dependents durant molt de temps, no?
I tant.
Els altres espècies animals al cap d'una hora ja caminen o ja... Però nosaltres, els humans...
Ens costa un any caminar.
35, caminar un, però sí, n'hi ha que
però
no som mai, no?
Aprendre n'hi ha que mai som independents.
Autodependents a vegades mai, no? Llavors, és un cas extrem, no? Del pas aquest, no? És a través de l'educació, de convertir un nadó completament dependent a un adult autodependent, no? I l'autor diu una frase que m'agrada molt, que diu, nuestros hijos van a tener problemas que nosotros nunca tuvimos, perquè tot va molt ràpid i tot canvia molt de pressa i per tant no els hi podem ensenyar com se fan les coses, perquè és com nosaltres fèiem les coses a la nostra època. Ara les coses canvien, per tant hem de ser capaços, els educadors, els pares, de fer que els nens pensin per ells mateixos. No facin les coses com jo crec que s'han de fer, perquè quan ells seran grans la realitat serà diferent. No és ensenyar-li la meva tècnica de pescar, sinó que és ensenyar a que ell s'espavili per pescar i que s'adapti, que si convé dissenyi la seva pròpia canya de pescar, no? Aquesta és la idea, no? No ensenyar els coneixements o com nosaltres creiem, perquè quan ells siguin grans els problemes, la dinàmica amb la societat que vivim, que creix tan...
canvia massa ràpid,
tan exponencialment, serà una altra, no? Per tant, admetre que no és ensenyar-li com jo faig les coses, sinó ensenyar-li a pescar, ensenyar-li a que siguin capaços, a que creguin en ells mateixos, a que resolguin a la seva manera els seus problemes. D'això n'hem canviat, no? N'hem canviat.
N'hem parlat molt.
Vull dir. I que també cal educar, que també n'hem parlat, evitar la sobreprotecció. Mares i pares que mantenen els seus fills, inclús a vegades... en una edat adulta, no? O que estalvien perquè els seus fills quan siguin grans tinguin o heredin. El Jorge diu, a mi m'agradaria veure en vida, no quan, ja no hi sigui, que els meus fills s'espavilen sols, que no depenen de mi, que els podem, ajudar, però que l'important és crear persones autodependents que s'espavilin, i amb l'educació hi podem fer molt més i molt menys, no? Però imaginem que ja som persones adultes que, que a vegades no som tot lo... No cal arribar als 35, com dèiem, O més, que no som tot lo autodependents que voldríem, perquè les coses han anat com han anat, no? I diu que per arribar a l'autodependència hem de tindre tres conceptes clars: qui sóc, on vaig i amb qui vaig. I amb qui vaig seria més el camí de l'encuentro, el següent llibre, no? Per aquest ordre, diu, qui sóc, on vaig i amb qui vaig. Perquè compte, diu, amb tractar de decidir on vaig segons en qui estic, o definir qui sóc a partir de qui m'acompanya. Així no. Primer, qui sóc, on vaig i amb qui vaig.
I després ja trio els companys.
No, amb qui vaig sóc.
Exacte.
O amb qui vaig, vaig, per allà em vaig, no? Si no, l'ordre és aquest, no? I per contestar les persones ja més adultes en aquestes preguntes, cal que ens donem 5 permisos. Que si aquests permisos molts han donat de petitets, fantàstic, perquè ja vaig per la vida en una bona base. Però si no me'ls han donat de petitets, me'ls puc donar jo ara, a la meva edat adulta.
No és tard, no? Per tant.
No, mai és tard.
No, que és tard.
Mai és tard. Si es té ganes d'aprendre i canviar coses.
Sí, exacte, si no malament.
Quins són els 5 permisos que les persones ens hem de donar per a ser autodependents i contestar les preguntes que dèiem, no? Diu, em concedeix el permís d'estar i ser qui sóc en lloc de creure que he d'esperar que algú entre... que algun altre em digui o em determini on hauria d'estar, on ser. És a dir, me concedeix el permís de ser i estar, de ser i estar qui sóc. No que m'ho diguin els altres,
jo,
sinó
jo.
Em concedeixo a mi mateix el permís de sentir el que sento, en comptes de sentir allò que els altres sentirien en el meu lloc o allò que els altres creuen que és el que jo he de sentir. Vale? Com se deixa el permís de ser qui sóc, de sentir el que sento. Com se deixa el permís de pensar allò que penso i també el dret a dir-ho, si vull, o a callar-m'ho, si és el que així crec que em convé. Dret a ser qui sóc, dret a sentir el que sento, dret a pensar el que penso i si decideixo dir-ho o no. És una elecció. Com se deixa el permís de córrer riscos que jo decideixi córrer amb una única condició: d'acceptar pagar jo mateix el preu d'aquests riscos. A vegades acceptem riscos perquè el preu els paguin els altres.
Els altres, molt bé.
I em concedeixo el cinquè, el permís de buscar allò que crec que necessito del món, en lloc d'esperar que algú més em doni el permís per obtenir-lo. Concedeixo a mi mateix el permís de buscar allò que necessito, de cobrir les meves necessitats.
Molt bé.
Permís per ser qui sóc, per sentir el que sento, per pensar el que penso, per córrer els riscos, sabent que tenen conclusions i que jo hauré de pagar aquestes condicions, no? Conclusions, i el permís de buscar allò que crec que necessito, que no m'ho han de donar els altres, allò que jo necessito, no? I aquests permisos me'ls puc donar a partir d'ara amb una actitud protectora, tenint cura, com ho faria una persona que aprecio de veritat, com li don a les persones de la meva vora, no li diria, pues sí, dona, si tens ganes de plorar, plora, si tens ganes de dir-ho, dir-ho, la cuidaria, no amb una persona, li donaria permisos a una persona externa perquè sigui ella, perquè pensi com ella pensa, que senti, pues això també mos ho hem de fer a nosaltres mateixos, Què li diries a una amiga teva que està patint? La cuidaries, la protegiries, l'animaries, li donaries permís per a sentir, pues això mos ho hem de fer a nosaltres, malgrat la nostra història, malgrat si amb el temps o en l'educació mos van deixar sentir o no mos van deixar sentir o mos van deixar pensar o no mos van deixar pensar. Ara ja som persones adultes. Això ho podem, donem-nos nosaltres, ja no és el pare, la mare o la persona significativa.
Ens donen altres el permís, ara no som... hem de buscar de ningú.
Aquí està, perquè és el pas pel canvi, no? Tenim cura de nosaltres mateixos, amb tendresa, i aquí cal cuidar el llenguatge, perquè clar, jo me puc dir mateixa quan m'equivoco, que ximpleta sóc, que tonta, eh?
Sí.
No em cuido, no tinc cura, eh? Me castigo, són retrets. O me puc dir a mi mateixa, m'he equivocat, bueno, a veure, la pròxima vegada millor, eh? O jo puc dir a mi mateixa, exemples, eh? O hauria d'haver vist això que ha passat, no? Exigències, no? O me puc dir a mi mateixa, prendre nota del que ha passat, sense exigències, sense castigar-me, sense retrets, no? Ningú creix, i això és molt important, ningú creix des de les exigències, la por, el càstig o la repressió. Se creix quan, si un es creix, un és creatiu des de l'estar bé, des del tractar-se bé, des de l'acompanyar-te, eh? Imagineu-se un nen que li cridem, mos enfadem o el castiguem.
Difícil. Tot això és negatiu.
Clar, o un nen que l'acompanyem, l'animem, el fem que se senti bé, és més fàcil, qui aprèn més fàcilment? Este segon, no?
El segon, exacte. Pues
nosaltres mateixos també mos hem de tractar així, no?
Mm-hmm.
I les persones tenim recursos, eh? Perquè malgrat la nostra història podem, donant-nos aquests permisos, poder créixer i poder ser la persona, la millor persona que podem ser, no? Per tant, per resumir, podríem dir que ser autodependent significa ser autèntic, eh? Ser autèntic el que sóc, actuar autènticament com actuo, sentir autènticament el que sento, córrer els riscos que autènticament vull córrer, fer-me responsable de tot això i, per suposat, sortir a buscar allò que jo autènticament crec que necessito sense esperar que els altres s'ocupin de fer-ho. Estem com al temps, una mica inestables. Eh? Repeteixo, ens haguem pogut donar o no, o haguem pogut rebre o no amb l'educació, no? Perquè si no som autèntics, posem un exemple molt descarat, no? Si no som autèntics, penseu ser un adolescent que necessita aparèixer als altres per ser acceptada. Llavors farà qualsevol cosa. I si el model és anorèxic, doncs sí que bé deixaré de menjar.
Mm-hmm.
No ser autèntic implica copiar, mirar de ser i buscar ser com els altres. I això és el que ens està passant, no? Caiem en les coses que estem caient, no? Per tant, el camí de l'autodependència és el camí de fer-se càrrec d'un mateix i de prendre les nostres decisions, siguin les que siguin. A vegades més encertades i a vegades no tant. Però me faig càrrec de les meves decisions.
Autoresponsable.
Claro. El conte, claro. Hem de contar el conte, no? Avui més que mai, no? Mm-hmm. Del Jorge Boy, que és molt senzillet, però que ve a dir això que estàvem parlant, no? Diu que un rei fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser tan fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia, son unas floretes de colores petitetes, güey, tengo que buscarla, no sabía, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y umbrío? Y la flor contestó, no lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, lo habrías plantado. Y en aquel momento me dije, intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Es decir, ser nosaltres de la millor manera que puguem.
I no intentar ser els altres, no?
Ser la persona que som, la millor persona que puguem. Clar. Evidentment, no intentar ser els altres. Aquestes idees... quan diem els altres, hem de pensar que nosaltres tenim els nostres permisos i hem de ser autoindependents, però els altres també.
Clar.
No tenim dret a que l'altre sigui com jo vull que sigui, o a que senti el que jo sento, o a que pensi com jo penso, o a que no corri cap risc perquè jo no el vull córrer, o a que l'altre em demani permís per tenir allò que necessita. Aquestes idees formen part de nosaltres, però també, és a dir, les hem d'incorporar nosaltres, però també els altres. Mm-hmm. Per tant, hem de ser el millor en altres, he de ser el millor jo, però els altres també han de ser el millor ells.
Mm-hmm.
Ho dic amb el sentit de que a vegades hi ha persones que tenen un doble raser, no? es tracten d'una manera ells
i els altres d'una altra.
Jo tinc dret a pensar el que vull, però tu no.
Però tu no.
Tu també, tu també. I a partir d'aquí posar-nos d'acord, el camino de l'encuentro, que seria
la setmana que... Bueno, d'aquí 2 setmanes.
D'aquí 2 setmanes.
Molt bé. Doncs Rosa, jo aprofitant també que estem parlant de contes, no?, per arribar a un objectiu, no?, també recordar que es fa un cicle de conferències, l'art d'envellir aplicat al conte, que els fa el mossèn Joan Bajo a Móra d'Ebre un cop al mes al Convent de les Mínimes, i que també a partir de contes va explicant etapes de la bellesa que s'han d'acceptar, que també ens va bé per explicar-ho avui.
Lligaríem una miqueta en el camino de les làgrimes, que és acceptar les pèrdues de la vida, i entre elles que un ja no està jove,
exacte,
que es fa gran, que és una de les pèrdues que a vegades costa més d'acceptar.
I tot a través dels contes, a més, que és fantàstic, amb el Jorge Bucay, a més, tot un referent. Gràcies, Rosa, i ens veiem d'aquí 2 setmanes amb el camí de l'encontre.
Fins d'aquí 2 setmanes.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.